Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Reoberta la carretera C32 a Pineda de Mar al Maresme després d'estar tallada durant 15 hores a causa de l'accident d'autobús a la boca del túnel de Tordera que va deixar una cinquantena de ferits. Per causes que encara s'investiguen, el vehicle va sortir de la via i va quedar encastat a la part superior del túnel en vertical. Els serveis d'emergències han treballat fins a 3:15 per retirar-lo i poder restablir la circulació a la via. Cap a mitja tarda van poder retirar el vehicle i també s'ha comprovat que la infraestructura no hagués quedat malmesa. Pel que fa als ferits, de la cinquantena de persones afectades, 3 han resultat ferides greus. Una quarta, considerada inicialment greu, estava pendent d'avaluacions més exhaustives. I l'eurodiputat del PSC, Xavi López, veu més a prop l'ús del català, el basc i el gallec en els plens del Parlament Europeu. Just després de ser escollit com a un dels vicepresidents de l'Eurocambra, el dirigent català ha reivindicat el fort pes que tindran els socialistes en la mesa de vicepresidents durant la pròxima legislatura, després que la formació aconseguís lligar 5 de les 14 places disponibles. López ha destacat la seva elecció com una tasca de reconeixement a la fortalesa electoral del PSC i també a la política de Pedro Sánchez de diàleg amb Catalunya.
Doncs la veritat és que sí, que crec que és una tasca de reconeixement col·lectiu a la fortalesa electoral del Partit dels Socialistes de Catalunya en el seu conjunt, del treball fet en el passat, durant l'última dècada, i també de reconeixement a la política de Pedro Sánchez, de diàleg amb Catalunya, que està donant els seus fruits a Catalunya, però al conjunt d'Espanya.
Precisament en l'anterior legislatura, un dels principals obstacles sobre l'ús del català als plens era la falta d'una majoria a la taula de vicepresidents. I el servei ferroviari entre Sant Vicenç de Calders i Lleida continua interromput des del dilluns per la sortida d'un eix d'una maquinària de via. La avaria afecta la circulació de trens entre Vilaverd i la plana Picamoixons de les línies R13 i R14 de Rodalies, i els tècnics treballen encara per solucionar la incidència tan aviat com sigui possible per garantir el transport dels viatgers. Recordem que continua habilitat un servei alternatiu per carretera. A banda, també els trens de l'R3 circulen fora d'horari per una incidència, en aquest cas, a les instal·lacions de l'estació de Parets del Vallès. I pel que fa al temps, avui tindrem un dia completament assolellat amb algun núvol prim al nord del país, sobretot aquestes primeres hores del dia. A mig matí apareixeran nous núvols al Pirineu i també al Ripollès, on podrien deixar inclús algun ruixat. Pel que fa a la temperatura, estem davant d'una possible onada de calor que es preveu que arribi demà fins al diumenge. Avui les màximes, però, es registraran a la Catalunya central i a Ponent, amb uns valors que arribaran als 35 graus. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Aquest estiu, obert per vacances. Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio local. Amb Manel Ferrer.
Molt bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts a l'Obert per Vacances d'avui dimecres 17 de juliol del 2024, dia en el que hem conegut que només 5 platges catalanes són completament accessibles per persones amb mobilitat reduïda. Són les de la Nova Icària i el Fòrum de Barcelona, la platja dels Pescadors, de Badalona, la de Vilafortuny de Cambrils i la de la Torre Valentina de Calonja. De les més de 230 platges vigilades que hi ha arreu del país, les que disposen de tots els serveis per fer la vida més fàcil a les persones amb mobilitat reduïda es poden comptar amb els dits d'una mà. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires. I avui també hem conegut que un total de 17 ballarins mexicans del musical Malinche, dirigit pel compositor Nacho Cano, han denunciat la Policia Nacional per coaccions i falsedat documental. Els fets haurien tingut lloc quan la policia els va interrogar a mitjans de juny en el marc de la investigació a l'exmembre de Mecano per presumptament contractar persones migrades en situació irregular. El músic i productor teatral va ser detingut la setmana passada i va quedar en llibertat amb càrrecs a l'espera de ser citat en el judici. Els artistes asseguren que una dotzena d'agents els haurien interrogat durant hores sobre les condicions laborals que tenen i sobre la seva situació legal. I en el programa d'avui ens mullarem i ho farem amb el Mulla't per l'esclerosi múltiple. Ens endinsarem també en el món del vi amb la visita del sommelier Jordi Martínez i encetarem una nova temporada del podcast Premis Binari parlant amb els seus protagonistes i posant en marxa, atenció, un nou concurs en col·laboració amb el Termcat. A més, ho farem venir tot bé per fer parada també a la ruta del Pinxo de la Garriga, una parada que ens ve de luxe amb la nostra paraula habitable d'avui, el formatge madurat. Com sempre, cercarem els millors plans amb la nostra agenda, farem parada a la biblioteca, recorrerem el territori amb Altafulla Ràdio i començarem a aprendre sardanes des de zero. Som-hi!
Obert per vacances amb Manel Ferrer.
9 i 5 del matí, i ara és el moment també de conèixer el temps que ens espera per al dia d'avui. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Dimecres de temps força tranquil a gran part de Catalunya. No esperem que hi plogui i simplement hi haurà alguns núvols que sobretot aquest matí s'escamparan per les comarques de Tarragona o cap al Pla de Lleida. Núvols baixos que es dissiparan de seguida. Aquesta tarda algun núvolot apareixerà cap al Pirineu i les muntanyes de l'Ebre i poca cosa més. Temperatura que a hores d'ara ha refrescat un palet respecte a matinades enrere, sobretot a l'interior i al Pirineu, i en canvi aquesta tarda farà una mica més de calor que ahir, a moltes comarques, de 30 a 36 graus, per tant, una jornada de ple estiu. Ho anirem seguint a la xarxa.
Moltes gràcies, Lluís Mi.
L'Obert per Vacances, ara també a les xarxes socials. Segueix-nos a X i a Instagram amb l'usuari @obertvacances i trobaràs els millors moments de l'Obert i podràs dir-hi la teva amb tot el que estigui passant.
I ara és el moment de preguntar als companys d'Altafulla Ràdio on anirem avui. No sé si seguirem vora el mar i gaudint del sol o tenim alguna altra destinació. Carol Cubot, Altafulla Ràdio, on pares? Bon dia.
Molt bon dia, Manel. Doncs mira, avui el sol, no sé si potser el veurem per la finestra, però el que sí és segur és que ens buidarem. Mm? Et sona aquesta expressió com en Pep Guardiola, eh?
No sóc gaire futbolero, però aquesta sí, això és un clàssic.
No patiu, que continuarem formant part de l'Obert, eh? No ens ha fitxat al City. Però ho donarem tot. I ho farem des d'un lloc per on tots plegats hauríem de passar com a mínim un cop a l'estiu.
Com a mínim un cop, eh?
Sí, sí, és un lloc que també, i molt especialment, eh? Teniu en compte aquesta dada, està obert per vacances.
D'acord, doncs un lloc que hi hem de passar mínim un cop en tot l'estiu i que també és obert per vacances. Ens ho deixem aquí de moment. Gràcies, Carol. Fins aquí una estona.
Obert per vacances. Busca'ns a la teva ràdio local.
Nou i set, enguany s'està celebrant ni més ni menys que la 31a edició del Mulla't per l'esclerosi múltiple perquè entre tots i totes puguem aconseguir acompanyar i oferir serveis de neurorehabilitació a les persones amb esclerosi múltiple i destinar fons a la recerca. Avui en volem parlar àmpliament amb una de les seves protagonistes i primer de tot hem de saludar la nostra companya de Ràdio L'Escala, Cristina Cantal. Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, Manel. Doncs molt bé i molt ben acompanyada.
Això t'anava a preguntar. Qui t'acompanya?
Doncs la Montse Prats. Ella és la directora del Centre de Girona de la Fundació Esclerosi Múltiple. Bon dia, Montse.
Hola, bon dia.
Bon dia.
I a veure, primerament, enhorabona, no?, per aquesta 31a edició, una mostra, doncs, que el Mulla't està totalment consolidat. Però segurament hi ha algun despistat pel món, Montse. I si et sembla, comencem parlant de què és ben bé el Mulla't.
Doncs mira, el Mulla't neix fa moltíssims anys i és la campanya principal que tenim a la Fundació Esclerosi Múltiple i que ens serveix per complir dos objectius bàsics imprescindibles, no? Que la primera és sensibilitzar a la ciutadania envers a la realitat que viuen les persones, les més de 9.000 persones a Catalunya que viuen amb esclerosi múltiple, i també, evidentment, és una font important per nosaltres de captació econòmica per aconseguir mantenir tots els serveis de neurorehabilitació, invertir en recerca, és a dir, millorar el present i pensar que també en un futur millor per a les persones amb esclerosi múltiple. I neix amb la doble vessant aquesta... Permeteu-me de la paraula, el Mulla't, que és quedar-te a xop d'aigua, no? Però també és implicar-te i és jugar amb aquest concepte. I va començar fa, això, 31 estius, quan qui és actualment la nostra presidenta d'honor la senyora Rosa Maria Estrany, Creu Sant Jordi, l'any 99, va dir, hem d'aconseguir coses, i s'anava amb el seu cotxe a les piscines, a parlar amb els ajuntaments, a dir, impliqueu-vos i mulleu-vos. I aquest és l'origen del Mulla't, i 31 anys després, tot Catalunya es mulla per l'esclerosi múltiple.
De fet, Montse, parlaves d'aquests 31 anys, 31 estius, tant de bo siguin també els que estiguem nosaltres amb els nostres oients a l'Obert per vacances, i et preguntava just per aquesta fita, aquests 31 estius, perquè any a any han anat també augmentant les activitats que s'organitzen arreu del territori, no?
Sí, i a més, la història i la vida i les crisis i tot el que passa també ens ha ensenyat a evolucionar d'alguna manera. Sabeu que el Mulla té un dia principal, que és sempre el segon diumenge del mes de juliol. Això és el dia gran, d'acord? Però ja des de prepandèmia, però sobretot després, en el moment del Covid, doncs vàrem com intentar treballar molt més tot el que són les activitats al voltant del Mulla't. I per tant, nosaltres comencem a celebrar el Mulla't ben bé just després de Sant Joan. Respectem la celebració del foc i la il·lusió del principi d'estiu, però fins a finals de setembre i fins i tot amb algunes campanyes d'octubre seguim celebrant el Mulla't, perquè al final hem de donar també la visió de que tothom s'hi pot implicar en el moment en què millor li vagi, i si ho desfocalitzem d'un únic dia, doncs hi ha molta més possibilitat d'activitats i de participació de la ciutadania, d'associacions, d'empreses, i sobretot no vull que passi ni mig minut més sense donar les gràcies als voluntaris i voluntàries que fan possible aquesta campanya, perquè clar, si hem de pensar que hi ha més de 500 piscines inscrites arreu de Catalunya i que hi ha moltíssimes activitats, tot això sense voluntariat seria absolutament impossible.
Tu, Montse, no pots pas anar de correr caminos amb
un llibre. No, ni l'equip. O sigui, pensa que som un equip, clar. Que som un equip petitó, per tot el que es fa de professionals, però, clar, comptem amb el suport de moltíssimes persones voluntàries que sense elles és que no podríem ser a tot arreu. I formen part d'institucions, propis alcaldes i alcaldesses, que s'enfunden allò el trajo de bany aquell dia i organitzen activitats a la seva piscina, però també hi ha moltes persones vinculades amb la Fundació, molts usuaris, persones diagnosticades d'esclerosi múltiple que també fan voluntariat, i això, bueno, jo crec que cal destacar-ho perquè forma part de l'empoderament, però també de l'esforç i de la força i de la valentia, no?, de voler tirar endavant sempre.
I tot aquest col·lectiu fa una gran feina, doncs, per anar recaptant aquests diners per després poder ajudar. Hem espiat el comptador aquest matí, està a punt d'arribar als 150.000, de 350.000 que voleu, però bé, això va en augment i crec que molt contenta, no?, suposo.
Sí, estem satisfetes. El que cal dir és que aquest marcador que el tenim a la pàgina web i que tothom pot consultar a mullat.cat, que és una altra manera de mullar-se, també pots comprar els productes marxandatge des de la web, crear reptes, fer donacions, però aquest marcador l'anem actualitzant i encara ens falten dades, perquè clar, avui és 17 de juliol, el 14 va ser l'acte central arreu de Catalunya, que és cert que és el dia que hi ha més piscines que ho celebren, i encara hem d'actualitzar, doncs, inclús activitats que s'estan fent o campanyes que complementen el Mulla't, doncs des del que hem fet amb Aqua d'Iberwater World el dissabte 6 de juliol, o el que estem fent durant tot el mes de juliol amb Olis de Catalunya, amb Cafès Cornellà. A finals d'estiu sabrem els resultats, doncs, de les campanyes als restaurants que es mullen, que és brutal que hi hagi tant de restauració que ens faci suport, i també, per exemple, amb l'Associació de Càmpings de Girona i el grup d'animació professional, GAP, que fan, no tan sols fan el Mulla't, que nosaltres tenim, no? El nostre Mulla't, sinó que, a més, s'inventen una campanya de pintar samarretes en l'àmbit d'animació, i això fins a finals d'estiu no en tenim resultats. Per tant, sí, falta mullar-se molt encara, però posem el focus en aquests 350.000 euros d'objectiu de captació econòmica, sí.
De fet, Montse, aquest passat 14 de juliol van ser molts els municipis que van celebrar el Mulla't, però això ja va començar a finals de juny, i fins quan s'allargarà? Fins quan hi hauran activitats?
Doncs, mira, ben bé, fins a finals de setembre, el que són activitats, fins a finals de setembre. I després les campanyes dels restaurants que es mullen, aquest any s'allarga una miqueta més, aquí a comarques gironines, amb la Cuina del Vent, que celebren el Mulla't, doncs, al setembre i a l'octubre. I així tenim altres col·lectius que fan el juliol i a l'agost. I aleshores anem allargant el màxim possible i anem implicant a la gent, perquè la marca Mulla't, està molt implementada i, a més, tenim la sort que és molt estimada. La gent valora molt, no tan sols doncs, totes aquestes activitats que complementen i aquestes campanyes que fan que el Mollet sigui més gran, sinó també doncs, els productes de marxandatge que tenim, que aquest any són possibles gràcies a la generositat de la il·lustradora, la Maite Niebla. Sabeu que cada any hi ha un il·lustrador o il·lustradora que ens col·labora i és un producte molt bonic i a la gent li fa molta il·lusió comprar les samarretes, les tovalloles, tot això. I, per tant, jo penso que tenir el marxandatge i tenir les opcions de mullar-te arreu de Catalunya durant tot l'estiu, sempre ho ha de posar una miqueta més fàcil i amb poques excuses per no fer-ho.
I tant, tot l'estiu i més, s'està desestacionalitzant també el Mollet, igual que les activitats de costa. Anem a parlar una mica, però, de la Fundació FEM, la fundació que hi ha darrere, perquè el Mollet és una de les campanyes que feu només. Clar, Montse, quan a una persona li diagnostiquen esclerosi múltiple, normalment és un xoc inicial, no? Aquí és on la Fundació pot ajudar molt. Què feu des de la Fundació? Per qui encara no us conegui, doncs que sàpiga que té aquest recurs que pot anar a trucar a la porta.
Doncs la Fundació Esclerosi Múltiple el que oferim són, en aquest primer moment, el que nosaltres sempre diem és aturar l'impacte de l'esclerosi múltiple, vol dir aquest impacte, aquest xoc d'un diagnòstic d'una malaltia autoimmune neurodegenerativa i que a dia d'avui no té cura i del que encara hi ha força desconeixement, malgrat els esforços, sensibilització i que cada vegada es coneix més, però encara hi ha molt desconeixement i el que fem des del minut 1 és acompanyar les persones amb la resolució doncs, a qualsevol tipus de consultes. Ja pot ser un acompanyament emocional, que això l'entenem com molt bé, no? Aquest acompanyament d'emocions, però també després hi ha moltes altres àrees que cal poder estar al costat de les persones, des de serveis de neurorehabilitació, defensa dels drets, temes laborals, per exemple, no? Nosaltres tenim una àrea d'intermediació laboral en la que fem inclusió professional de persones, però també fem sensibilització amb empreses i oferim tot un acompanyament en aquest sentit, perquè encara a dia d'avui, malauradament, hi ha discriminació professional per les persones amb un diagnòstic com el d'esclerosi múltiple.
La lluita continua,
La lluita continua. I tots els serveis doncs, que podem oferir així, aplanar-ho, no?, perquè s'entengui doncs, des de l'atenció domiciliària amb fisioterapeutes, psicòlegs, treballadors socials, logopedes, teràpia ocupacional, bé, tot el que complementen els nostres centres neurorehabilitadors a Reus, a Lleida, a Barcelona sabeu que tenim el CEMCAT, no?, que és un edifici annexat a Vall d'Hebron, on es conviu de forma molt natural professionals de sanitat pública amb els professionals de la Fundació Esclerosi Múltiple. Tenim un centre especial de treball a Barcelona on hi ha 100 persones treballant, 100 persones treballant, que això és molt important, no?, aquesta part d'empoderament. I també hi ha una línia de sensibilització i la defensa dels drets. Ara, mentre esperàvem abans de començar aquesta trista notícia de que a Catalunya tan sols hi ha 5 platges accessibles per a tothom. La vida ha de ser vida per tothom. I ha de ser una vida absoluta i al màxim de completa. I, per tant, hem de treballar amb el tema de l'accessibilitat i hem de reivindicar els drets de les persones amb qualsevol grau de discapacitat, amb mobilitat reduïda o amb qualsevol circumstància. I, per tant, cal seguir treballant en aquest sentit. Jo molt orgullosa de que Torre Valentina aquí a Sant Antoni de Calonge sigui una d'aquestes places, perquè a més tenim persones que ens han acompanyat aquí alguna vegada, com és l'Albert Ros, que és regidor de l'Ajuntament, persona diagnosticada d'esclerosi múltiple, que dona el seu testimoni, que treballa molt bé això, perquè ell sap molt bé el que vol dir viatjar amb esclerosi múltiple, alimentar-se amb esclerosi múltiple, i tot això nosaltres també oferim aquests assessoraments, aquestes tallers, informacions, xerrades, grups de suport. Vull dir que explicar tot el que fem és complexa perquè, a més, és la malaltia de les mil cares, l'esclerosi múltiple. No afecta igual a tothom. La sort és que gràcies al que s'ha invertit en recerca, fa 30 anys no hi havia gairebé cap tractament, i a dia d'avui, si no estic errada, hi ha 16 tractaments que les persones poden tenir a partir del diagnòstic. I, evidentment, cal pensar que al moment del diagnòstic la malaltia ja existeix. És a dir, com que no en sabem l'origen, no hi pot haver-hi una prevenció. Sí que podem treballar perquè el diagnòstic arribi el més aviat possible, però encara no podem fer una prevenció.
De fet, Montse, mentre t'escoltàvem atentament, estava jo fent una paradeta per la botiga del web de bullet.cat. Escolta'm, teniu unes bosses i uns necessaires que són per emportar-nos-els a la platja avui mateix,
És que ho estem rebentant, no sabeu el que és. Perquè és veritat, cada any és molt bonic i això cal felicitar les companyes que ho gestionen, no? Mm. Que, bueno, permeteu-me que parli de la Carla, de la Imma i de la Maria José, que són, bueno, tres pilars fonamentals i que cada any, doncs, a l'octubre ja estàs pensant, no?, en què faràs el mullet de l'any vinent. I realment, per això us deia al principi, que és una campanya que la gent se l'estima i la gent vol aquest producte, perquè és un producte bonic, és un producte alegre, és un producte de qualitat i, a més, és un producte solidari. I, per tant, hi ha gent que col·lecciona la tovallola.
Què sí, més sí. Es pot demanar?
No es pot demanar més, mira. Jo començo ja a Montse la col·lecció amb el neceser i la bossa, perquè són brutals. Per tant, tothom entra a mullet.cat, que allà podeu fer donatius, o si voleu també doncs, comprar alguns d'aquests productes, que estan molt bé de preus, i a més la causa s'ho mereix. Montse, moltíssimes gràcies, i Cristina, fins aquí una estona.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I tot i que diumenge se celebrava l'acte central, ho dèiem, de la 31a edició de la campanya Mullet per l'esclerosi múltiple, el cas és que moltes poblacions d'arreu del territori ho celebren durant tot el mes de juliol. L'Anna Gasol, des d'Amunt FM, ens en porta algun exemple de les Terres de Lleida.
Doncs sí, Manel, Torrefarrera al Segrià Nord n'és una mostra. Aquí, aquest diumenge, les piscines municipals acolliran l'acte que, com cada any, organitzen des de l'Associació de Dones del Municipi. Elles són les encarregades de vendre els articles de marxandatge per col·laborar amb la Fundació durant tot el dia. A banda, es farà la tradicional capbussada solidària. Júlia Esteve, la presidenta de l'Associació de Dones de Torrefarrera, es mostra optimista pel que fa a la recaptació.
Normalment no ens podem queixar. Sempre acabem venent tot el material que realment ens aporta el mullet de les esclerosi múltiple, doncs es ven tot. No ens podem queixar, es ven.
La taquilla que s'aconsegueixi durant aquest dia, a més, també es dona a la FEM, la Fundació per a l'Esclerosi Múltiple. L'Agnès Sellers, que n'és membre, música, voluntària i diagnosticada d'esclerosi múltiple, posa en valor aquesta campanya.
Això vol dir que és una campanya interessant, important, que té ressò, que la gent la coneix i que és una campanya que ha ajudat moltíssim a la visibilització de la malaltia, que és potser de les coses més interessants que dona la campanya, a part dels recursos econòmics.
Altres municipis com Riudevitlles, l'Alt Penedès o Abrera, el Baix Llobregat, també es mullaran aquest cap de setmana.
L'Obert per Vacances, ara també a les xarxes socials. Segueix-nos a X i a Instagram amb l'usuari @obertvacances i trobaràs els millors moments de l'Obert i podràs dir-hi la teva amb tot el que estigui passant.
I avui, amb l'ajuda del Termcat, descobrim la nostra paraula habitable del dia. En aquesta ocasió, ens endinsem en la definició del formatge madurat.
Formatge madurat. Formatge que s'ha sotmès a l'operació de maduració o afinat, que consisteix a deixar-lo reposar, després del salat i l'oreig, a fi que agafi la consistència, el color i el gust que el caracteritzen.
De formatges n'hi ha de molts tipus. Fresc, sec, de pasta tova, de pasta cuita... Del que es deixa reposar més o menys temps, se n'ha de dir madurat i no pas curat, que és una operació que reservem als embotits. Durant aquesta maduració es poden dur a terme altres operacions, com ara el volteig, que consisteix a girar el formatge periòdicament per tal que la cara que està en contacte directe amb el prestatge no tingui més dificultats per perdre humitat i formar la crosta. O el rentat de la crosta, en què es frega aquesta crosta d'un formatge amb salmorra, cervesa, alcohol o bacteris per afavorir que s'hi desenvolupi la flora microbiana que li dona aspecte i aroma.
Paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa A Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
Set minuts per arribar a 9:45 del matí i en aquest matí de dimecres volem dedicar una estoneta a parlar de vins i per fer-ho ens hem de referir als Premis Vinari, que són l'esdeveniment amb més repercussió del món vitivinícola català. Potser us pot semblar que és hora per parlar de vins o que no és hora per parlar de vins perquè és molt d'hora, però de seguida canviareu d'opinió perquè mai és d'hora ni tard per parlar de vins.
Què determina el color del vi? El vi rosat està guanyant protagonisme? És només per a la pasta i la pizza o és un mite que cal desmentir? Obrim la tercera ampolla del celler dels Premis Binari per descobrir totes les qualitats d'un bon vi rosat.
Premis Binari, amb Alba Triador.
Ramon Rosset, sommelier i director dels Premis Binari, com estàs?
Molt bé.
Escolta, al capítol anterior vam aprendre quines són les característiques del vi jove. En concret, vam abordar els vins blancs i avui volem parlar dels vins rosats. Quins són els mètodes d'elaboració que utilitzem per tal de poder obtenir els diferents colors o les diferents tonalitats dels vins?
El vi rosat, l'elaboració bàsica seria igual a la del vi blanc, mm-hmm. només que en aquesta ocasió el que fem és deixar macerar el most amb les pells perquè agafin color. També hem d'anar al tanto, si ens passem, tindrem vi negre. Vale? Per tant, hem de partir d'una varietat de raïm que sigui de color, rosada o negra, uh-huh. i després, en funció de les hores que deixem macerar el most amb la pell, el tindrem un rosat més pàl·lid, o un rosat més vermellós o un rosat més fosc.
Aquestes veus que escolteu són les veus del podcast que podreu escoltar quan vulgueu a la xarxa Més dels Premis Binari, també a l'Obert per Vacances. Allà hi trobareu de tot, converses de vi, recomanacions, maridatges, tastos, de tot. I per parlar dels Binari i de vins, marxarem en directe cap al Segrià. Anem a territori d'Ocosteres del Segre, al municipi de Rosselló, on saludem a la companya Laura, alcalde de Ràdio Rosselló. Laura, bon dia, com estàs? Com va l'estiu?
Hola. Hola, Manel, bon dia.
Quines ganes hi ha de saludar-te de nou. Avui t'acompanya algú que ha estat jurat en pràcticament totes les edicions dels Premis Binari, sommelier i professors del grau d'enologia, tot un expert, eh?
Així és, de fet tenim aquí el Jordi, eh? Jordi Martínez, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tot bé?
Sí, anem bé. Vull dir, sempre és bona hora per parlar de vins, com dèieu. Cap problema.
Sí? Escolta'm, són les 9 i 25 minuts del matí, eh?
Sí, vull dir, els qui ens dediquem a aquest món i ara, a l'estiu, que ja comencem a vigilar les vinyes, en teoria a les 6 del matí estan tots desperts. Vull dir que a les 9 es pot parlar de vins.
Doncs mira, un bon exemple. Jordi, com definiries la teva experiència com a jurat en pràcticament, ho hem dit, totes les edicions dels Premis Binari?
Sí, és una experiència satisfactòria, vull dir, tastar molts vins, valorar-los, intentar trobar els vins que més poden arribar a funcionar pel públic en general, i llavors doncs, la clau és que és fomentar el consum moderat, vull dir, el consum sempre en moderació, eh? Vull dir, mm-hmm. el consum de vi català.
De fet, Jordi, des del desconeixement, perquè clar, al final sóc com molta gent que ens està escoltant des de casa, que el que conec de vins doncs, és per consum propi, eh? És una tasca complicada el fet de ser objectiu amb una cosa al final tan subjectiva com és el sabor de cadascun dels vins?
No, vull dir, ens hem de aïllar i els nostres gustos subjectius, les nostres preferències de cadascú han de quedar fora del concurs, és a dir, es queden a partir de l'hora de dinar cap a la tarda i al matí, quan tastem, doncs es tasta en plena serenitat i valorant els vins amb unes fitxes oficials de l'OIB, vull dir que al fi al cap els camps estan marcats i la subjectivitat és mínima.
De fet, deixa'm afegir un moment.
Hi ha diverses categories, vins, vermuts, enologia i Barcelona Rosé, que és la categoria més internacional, diríem, dels escumosos rosats, o sigui, aquesta categoria concreta. Realment, si tu haguessis de definir la salut dels vins catalans, més que posar nota, que crec que és complicat, què diries?
Alta, una salut alta. Vull dir, avui en dia es fan vins bons a tot el món, perquè vull dir, les solucions enològiques hi són presents, i llavors els vins que són diferents són els que ens poden tindre algun afegit, com pot ser varietat, el clima, algun sòl determinat, alguna vinya determinada, i llavors la gran majoria dels vins són molt correctes, i aquests els que ens destaquen és perquè tenen alguna peculiaritat important.
La climatologia ens ha fet patir. Entenc que a la gent del vi molt, també a la gent de la fruita, del cereal, la sequera, de fet, no sé si es pot traduir en alguna cosa positiva, tenint en compte que ha fet molt mal, eh? I que no l'hem vist amb bons ulls.
Bé, la sequera afecta negativament per producció, però si la sequera és controlada i no arriba a l'estrès de la vinya, al fi al cap el que aconseguirem és una millor concentració de fruita, del raïm en aquest cas, i per tant podem arribar a tenir vins molt més concentrats, més aromàtics, és a dir, menys diluïts.
Què vol dir exactament això? O sigui, per la gent que no n'entenem gaire.
Bé, aquí, com més plou, sobretot ara en època de... A partir d'ara ara comença el verol, és a dir, que el raïm comença a agafar color, comença a madurar. Si ara plogués molt, el raïm estaria molt ple d'aigua i concentraríem, no? Diluiríem totes les substàncies que tenen dintre el raïm. Per tant, a l'hora de fer vi, ens quedaríem amb un vi més lleuger, més aigualit.
Mm-hmm. Cada cop hi ha més projectes petits, no? I molt cuidats en relació als vins, no?
Sí, això és el que fa que molt petit viticultor potser porta a la venda el seu raïm i per tal de donar-li un valor afegit al producte s'ha acabat fent els seus propis vins i en lloc de vendre raïm, ven vi. Doncs llavors el que passa és això, no? De que cadascú amb la seva filosofia, amb la seva manera de fer, s'acaben fent molts més tipus de vins, molt més particulars, vinificacions molt més petites i acabem posant molts més vins al mercat.
Mm-hmm, interessant. Ara, si ens posem en mode turista, tu saps que aquest programa es diu Obert per Vacances i que, per tant, és un programa d'estiu. Si ens posem en mode turista i volem anar a visitar, o si una de les propostes d'estiu és anar a visitar un celler, dels molts que tenim a tot Catalunya, què hem de saber, Jordi, a l'hora de tastar un vi? Nocions bàsiques.
Bé, d'entrada, quan es visita els cellers, jo recomanaria visitar les pàgines web dels cellers. Els cellers indiquen si estan oberts a visites, no estan oberts a visites, quin tipus de visites fan, si són més vins, més alguna cosa cultural, si és alguna cosa més basada a la vinya o al celler, si al fi i al cap hi ha visites només per tastar. Cadascú es pot muntar la visita a la seva, més o menys a la seva manera. Mm. Com més petit sigui el projecte, més te'l poden adaptar a les teves necessitats, però sí que jo crec que tastar un vi al lloc on se fa és el millor lloc on el pots tastar.
Doncs queda dit, Jordi. Com creus que pot anar la propera campanya? Perquè tinc entès que la primera barema de tot Europa té lloc a Ponent, al celler Raimat. Tenint en compte que no som pas futuròlegs, què en penses de com anirà? Perquè no tenim ni de bon grat, de moment, l'estiu calorós que vam tenir, per exemple, doncs, l'any passat, no? Què en podem sospitar o preveure de com anirà la propera campanya?
Bé, aquest any ha sigut un any que... Potser la primavera ha sigut una mica més plujosa del que va ser l'any passat, per tant, la vegetació és una mica més alta. Si ara no fa unes calors excessives, la maduració serà una mica més lenta i més progressiva i no quedarà el raïm tan torrat, que per aquest aspecte la qualitat del raïm crec que pot anar molt bé. També doncs, és veritat que en algunes zones va haver algunes pedregades i es va perdre part de la producció, però... Per allà on no va passar la pedregada, pot ser un molt bon any.
Mm-hmm. Doncs ara, Jordi, ens aprofitarem una miqueta de tu amb el teu permís i també de la teva experiència, perquè volem que ens recomanis vins per tres situacions diferents. Laura, m'ajudes?
I tant.
Doncs vinga, va, la primera situació per un sopar romàntic.
Amb un sopar romàntic, l'important... és qui tens davant,
d'acord,
no que tens dins la copa. Per tant, jo sempre deixaria triar... A mi, com que els vins m'agraden tots, deixaria triar la meva parella.
Molt bé, doncs una bona elecció. Però,
en aquest cas, jo crec que la bombolla fa molt.
La bombolla fa molt, eh?
Interessant. Mm-hmm. Interessant, interessant. Segona situació, ara que es porta molt. Tardeo. Quin vi podríem demanar en un tardeo?
Posant-nos a la província de Lleida, Tardeo... Mm-hmm. Que Tardeo Lleida vol dir calor encara. Mm-hmm. Per tant, un vi fresquet, i blanc, jove, fresc, aromàtic, poc grau, perquè si no la sensació és que tens moltes ganes de beure i hauríem de buscar un producte amb un grau alcohòlic una mica moderat, o si no, un rosat de... pell de ceba, Cot de Provença, d'aquestos més de moda, també fragant i en poc grau.
Molt bé. Hem parlat d'un sopar romàntic, d'un tardeo, i la última proposta que et demanem per una celebració, un aniversari, una festassa, alguna cosa per celebrar, què ens diries?
la celebració porta bombolla i torna la bombolla. Per tant, si la celebració sentats menjant, una bombolla de llarga criança, molt vinosa, de... per tant, que t'aguanti qualsevol plat, i si la celebració només és a peu dret per menjar quatre cosetes o de postres, un escumós molt més fresc, molt jovenet, fins i tot un ancestral. Un vi escumós d'una sola fermentació, amb una mica de sucre residual, que sigui fàcil de beure.
I un dubte que a mi em sorgeix, no sé si Manel el compartiràs,
sí, a veure.
És cert que amb l'edat pots anar variant, Jordi, els gustos? És a dir, te solen agradar els blancs més de jove i t'agraden més els negres quan et vas fent més gran?
L'edat fa canviar els nostres gustos amb tot, no amb el món del vi, en general. A mi l'edat m'ha comportat a sopar menys i aprofitar els àpats a l'hora de dinar, i els àpats de nit són més lleugers. Per tant, el consum de vi al migdia sempre és més important que a la nit. Però, a part d'això, jo el fet d'estudiar enologia i sommelier vaig entrar que només bevia vi negre i n'he sortit que pràcticament només bevim blanc i bombolla.
Per cert, deixem que us expliqui Laura i Jordi que a partir de justament avui i la setmana que ve, just d'aquí una setmana, començarem a regalar dues ampolles de vi guardonades amb un premi binari. Us proposarem una pregunta vinculada amb la llengua i els vins. D'aquí una estona la coneixereu, per tant no deixeu d'escoltar l'Obert per Vacances, i cada setmana sortejarem aquestes dues ampolles guardonades amb un binari que, Jordi, és un bon premi, eh?
Sí, els vins premiats, els binaris, són bons premis.
Doncs ho deixarem aquí. Jordi Martínez, sommelier i jurat dels Premis Binari, a més de professor del grau d'enologia de la URB, gràcies per acompanyar-nos des de Ràdio Rosselló a l'Obert per Vacances, i també a tu, gràcies, Laura, fins la propera.
Que vagi molt bé, gràcies.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
I els joves tindran cada dimecres el seu espai de llibres. Per ells, la recomanació literària d'avui és una distopia o una història de futur. Ens ho expliquen els companys d'Ona la Torre, al territori Lectura Més Jove.
Territori Lectura. Sota la cendra. Mireia Lleó. Obscura Editorial.
Apassionada per la lectura, especialment pel que fa al gènere de la fantasia i la ciència-ficció, Mireia Lleó sempre ha tingut molt clar que els seus somnis d'escriure es podien fer realitat. Rebre el segon premi en la categoria de relat barceloní al concurs Lletres Joves d'Horta Guinardó encara va fer créixer més la llavor, i avui la seva primera novel·la ja és una realitat. La Nira viu a la setena colònia de Nova Unió, però un atac de la resistència fa que l'enviïn a la zona vermella, on anirà descobrint que tot allò que li han mostrat no és real. Lluny de la seva zona de confort, coneixerà d'altres joves que, com ella, tenen qualitats excepcionals. Distopia o futur? Una aventura on hi trobarem la lluita entre acceptar el que som i el silenci per acomodar-nos a la societat.
Sí. Vull dir, són joves que...
Mireia Lleó, autora.
Realment, encara que volguessin, no?, amullar-se d'aquesta massa, perquè és el que vull mostrar aquí. Hi ha molts que simplement per conveniència o per simple supervivència ens hi amullem a la massa, no? No només perquè vulguem, sinó perquè decidim, no?, intentar-ho. Doncs aquests personatges simplement no poden, perquè la massa tampoc els vol, no? Diguéssim, el poder els vol eliminar. I llavors ells es pregunten el per què i el qui ha decidit això, qui té el poder i per què té el poder i per què tot depèn d'un sistema que... Com s'aguanta aquest sistema? Per què s'aguanta d'aquesta manera? Per què ningú més es planteja... No? Llavors és una mica el plantejar-nos, no?, per què les coses són com són i per què sempre, no?, en la nostra vida mateixa real, no?, per què els sistemes, no?, establerts són com són, per què la societat funciona de certa manera i no ens plantegem el sortir d'aquí perquè pensem És que és simplement així. Les coses són així.
Territori Lectura.
Un món moribund es desperta desenganxant les parpelles amb mandra, sense que la llum ataronjada de l'albada l'il·lumini. El cel és gris i fosc, com l'esperança. La Nira sobreviu. Així és com en diu ella, perquè viure ha de ser alguna cosa més que una existència conduïda per la rutina. La Nira sobreviu, perquè això és el que la humanitat fa segles que fa. Quan es desperta, la seva germana i la seva mare encara dormen, però el seu germà ja no hi és. Li agrada començar el dia pensant que podria ser pitjor. Si t'esforces i poses prou imaginació, és un mètode efectiu. Sempre aconsegueix trobar alguna cosa per la qual està agraïda. Un sou que els permet alimentar-se cada dia, que la seva germana petita pugui gaudir de l'educació que a ella li va mancar, o el sol fet de poder treballar, per molt que odiï la seva feina. Com cada matí, les botes se li enfonsen en el fang tebi del carrer i la humitat li embulla els cabells pels rojos. Com cada matí, l'aire dens i contaminat li pesa com una llosa sobre les espatlles, esclafant-la.
La mirada dels joves que caren un futur incert, la crisi climàtica, les relacions familiars, els silencis, el desig de poder per damunt de tot i de tothom, units per una trama que ens farà descobrir que la diversitat ens fa més humans.
Sota la cendra, Mireia Lleó, Obscura Editorial. Raquel Gámez Serrano, Mònica Socias, Josep Maria Soler, Territori i Lectura, Ona la Torre, Obert per Vacances.
Obert per Vacances. Busca'ns a la teva ràdio local.
I a aquesta hora, cada dia ho sabeu, ens agrada entrar dins del món de la Mar Negra. Els inspectors van cap a Perpinyà a reunir-se amb els gendarmans i la llibretera organitzadora de l'expedició nord-catalana, que creu que hi havia algú amb motius per matar a la víctima. Això és un testet, ja ho sabeu, que us oferim cada dia, però si voleu tenir tots els episodis sencers, complerts amb tots els detalls, els trobareu a la xarxa més.cat.
M'encanta el Van Morrison.
A mi m'agrada molt aquest àlbum en concret. Ell m'agrada, però aquest disc és superb.
No m'imaginava que començaria el dia parlant de música amb tu.
Home, si vols, podem parlar del que ens ha dit el forense. Però és menys agradable, eh?
Res de nou respecte a ahir. Mor cap a les 12 del migdia. Causa de la mort, les 4 punyalades. Fet que confirma que el varen tirar a mar molt després de mort. L'única cosa interessant és que li sembla que el ganivet podria ser un d'aquests que es fa servir per a pesca submarina i que l'agressor és algú que fa més de 1,80 m i és esquerrà. Això és l'única cosa que és realment una pista.
Sí, un esquerrà de més de 1,80 m que pugui haver tingut un ganivet de pesca submarina. No et pot dir que sigui gran cosa.
Certament. Vinga, Stanis, calma't, va. Anem a prendre qualque cosa, que ens anirà bé.
És que aquests putos fatxes em treuen de pollegueres. Segur? Segur que el meu fill de puta vota la pen.
Segurament que sí. Però no ens queda més remei que treballar amb ells si en volem treure l'aguller.
És que no suporto els gavatxos. I encara suporto menys els gavatxos fatxes. I encara menys els pedants. El puto inspector aquest és per agafar-lo i penjar-lo dels ous en un ganxo de pollastreria.
Vinga, va, calma. Amb una mica de sort ja no l'haurem de veure mai més, aquest imbècil. I ja tenim el que volíem, l'ordinador de l'escriptor. El podrem dur als nostres informàtics, aviam què aconsegueixen saber.
Sí, tens raó, com sempre. Però m'he quedat amb la seva cara i el seu nom. I si aquest estiu el trobo per culer, li foradaré les 4 rodes del cotxe, això com a mínim.
Si és el cas, m'avises, que jo no m'ho vull perdre, això.
Som-hi, sergent, que encara se'ns farà tard, i si podem dinar a casa, molt millor. Anem a veure la llibretera.
Ah!
Passin, passin. Ja m'ho havien dit que vindrien. Què puc fer per vostès?
Tenim entès que vostè va organitzar l'expedició nord-catalana a l'Escala per la Vila del Llibre.
Efectivament, així és.
Com va ser aquesta història?
Uf, ja fa temps que em van proposar ser la comissària d'aquesta edició de la Vila del Llibre de l'Escala i ho vaig acceptar. Això implicava destriar les activitats i els autors que hi havien d'anar i, esclar, en Besanov hi havia de ser, sí o sí. M'hi ha dit, era pobret, un dels nostres millors escriptors i un dels més coneguts a l'altre costat de la ràdio.
Us havia comentat en els darrers temps si tenia algun problema amb algú o si algú li podia voler algun mal?
No, o no especialment. De vegades es discutia amb algú a les xarxes, és clar, però com tota la gent d'aquí dalt. Ell sempre deia que tenia la sensació de ser un francès a Catalunya i un català aquí a casa nostra, i que per això ningú no li feia ni puto cas a cap dels dos llocs, cosa que no és certa, perquè els seus llibres han tingut sempre bona acollida. Però mai no ha pogut viure només d'escriure. Molta gent li deia que si hagués escrit en francès ho hauria aconseguit, i això a ell l'emprenyava molt. Ja veu, discussions d'aquest tipus.
Vaja, un altre que es trobava fills de puta a tot arreu.
Què vol dir?
Res, no es preocupi. És que els nostres col·legues de la gendarmeria no han estat precisament els més amables del món i el meu company està una mica emprenyat amb ells.
És ben comprensible. N'hi ha molts que són uns veritables cafres. I molts, a més, n'estic segura, deuen votar Le Pen i simpatitzen amb els neonazis. Els catalans i els occitans ens odien molt els gendarmes. Això, en Besanov, sí que ho tenia molt clar. No et podies fiar d'ells perquè molts eren fills de l'OAS.
L'OAS? Perdoni la meva ignorància.
No pateixi. Era l'Organització de l'Armée Secreta, una organització paramilitar d'extrema dreta, que va estar activa des del 1961, quan es va començar a parlar d'abandonar el G. Però en realitat és molt més complex, perquè no hi havia només gent de dretes a l'OAS. També hi havia antics membres de la resistència, i socialistes, i comunistes, en fi, un dels nostres temes ben complexos. En Besanov havia investigat moltes coses sobre el nostre passat colonial i n'havia fet matèria literària, però no sé fins a quin punt l'encertava en això. Que una part important dels gendarmes no ens suporta, això és segur.
Però més enllà d'això, no li havia expressat cap altra preocupació?
No, és que estava bastant tranquil. Preocupat per si no podia continuar fent classes, per si podia continuar publicant les seues obres, en fi, les cuites lògiques d'un escriptor d'aquí dalt. Però no me va parlar mai d'enemics, mai, res de res.
I a l'Escala, va anar tot bé?
Sí, sí, va estar molt bé. Va participar a una taula rodona, que va ser molt interessant. Tenia alguns amics amb els quals va anar a dinar i també sopar el dissabte. El diumenge va ser a la ràdio. No va donar cap problema en cap moment i se'l veia ben content. En sortir de la ràdio, va passar per la parada de les editorials nord-catalanes i em va dir que dinaria d'hora i que marxaria. I jo ja no el vaig veure més. Tothom va quedar encantat amb ell i també amb la seva participació.
Doncs res, moltes gràcies per la seva col·laboració. Si pel que sigui en algun moment sap alguna cosa més o se li ocorre alguna cosa, si us plau, no dubti en avisar-nos. Què en penses de tot plegat?
Que el nostre home era un ciutadà normal i corrent. Que no es devia posar amb ningú més que per internet i de tant en tant, com fem tots. Amb fermes conviccions sobre la llengua i la cultura catalanes i sobre el feixisme. Res com per voler matar-lo. I sobretot, si hi hagués algú que el volgués matar, per què fer-ho a l'Escala i no a casa? Em sembla que no tenim gaire cosa a banda del que es pugui trobar a l'ordinador, si és que hi ha alguna cosa. Segons els nebots, en l'àmbit familiar tampoc no hi havia cap mena d'amenaça. I de quartos, no en tenia gaires al compte. El pis, que ja estava pagat, i poca cosa més. Serà complicat.
Per ventura, en tot això que has dit, hi ha la clau.
En què?
En que algú hagi escollit la Vila del Llibre de l'Escala per pelar-lo. Potser la clau és aquesta, i hem de començar investigant aquest àmbit.
Potser sí, però segurament és més senzill.
Què vols dir?
Home, si jo volgués matar un escriptor i passar una mica desapercebut, aprofitaria un esdeveniment literari com aquest. És un lloc on hi ha molta gent i pots passar desapercebut. I és un lloc on segurament la víctima està relaxada, pensant que és lluny de casa i de qualsevol amenaça que hagi pogut rebre. És un espai on poder relaxar-se si és que hi ha hagut alguna amenaça prèvia. I pensar que estàs protegit entre gent que t'estima i t'aprecia, relativament lluny de casa i envoltat de molta gent i fent actes públics. És un lloc on la víctima es pot confiar i l'assassí agafar-lo amb la guàrdia baixa.
És una bona teoria. Que el que fa és complicar-nos més les coses i deixar-nos més a les fosques. Anem a dinar, que per ventura així ens aclarirem una mica les idees.
Perfecte, que ja tinc gana. On vols anar, sergent?
A Can Jeroni, que un dia és un dia. I no hi vaig des d'abans de parir. I a més, hi tenen els diaris. Que avui no hem tingut temps ni de mirar-los i vull saber què diuen del mort.
Doncs cap allà que anem.
Digui? Com? Qui ets? Ah, sí, i tant. Estàs segura? Doncs ara venim cap aquí. Estanis, canvi de plans. Ens n'anem cagant llets cap a Perpinyà. Però abans deixarem l'ordinador a Figueres, als companys.
Què ha passat?
Doncs que la Joana Serra acaba de recordar que sí que hi ha algú que podia tenir motius per matar en Bessonov. Marxem cagant llets. Sirena a tope.
Hòstia puta!
Doncs ens quedem així, amb tota aquesta intriga, amb aquesta Mar Negra que cada dia descobrim i, a més, que podeu trobar a la xarxa més.cat. Seguim endavant.
Quina és per tu la cançó de l'estiu? Envia'ns una nota de veu al 661-620-482 dient el teu nom, des d'on truques i quina és per tu la millor cançó i el per què. I podràs guanyar 60 euros a la guardiola de la teva targeta Bon Preu.
I ara falten 8 minuts gairebé per arribar a les 10 del matí. És el moment d'entrar ja amb aquest ritme de la cançó de l'estiu perquè és l'hora del nostre concurs. Per tant, toca saludar l'Anna Gasol. Com estàs? Bon dia, Anna.
Bon dia, Manel. Com estàs tu?
Amb ganes de conèixer noves propostes d'aquesta cançó de l'estiu. Em consta, Anna, que ja sí? Cert pique, no?, amb cançons que volen com acabar guanyant aquest concurs, eh?
Sí, es comença a animar la història, eh?
Molt bé, m'agrada, m'agrada.
Escolta'm, digue'm. Si et sembla, comencem a pams. Vinga. Primer repassem què és aquest concurs.
Perfecte.
I després et deixo aquí uns àudios d'aquestes participacions. Perquè això funciona així, oi, Manel, en aquesta missió que sí. Tenim de trobar quina és la cançó de l'estiu. El concurs es tracta de que envieu unes notes de veu al 661-620-482 per dir-nos com us dieu, des d'on ens escriviu i, sobretot, quina és la vostra proposta d'estiu, de cançó de l'estiu.
Molt
bé. I ja posats el perquè hi ha alguns atrevits que ens la canten i tot.
I, a més, Anna, hem de dir que podeu entrar en el nostre concurs. De fet, només per enviar aquesta nota de veu podeu entrar en aquest concurs de 60 eurassos per la vostra targeta Guardiola de Bonpreu. És clar que ahir ens vas recomanar el peix de Bonpreu, Anna. Per tant, és una recuperació que la gent s'emporta cap a casa. Per tant, divendres, no?, serà el dia divendres que descobrim el primer guanyador o guanyadora d'aquest concurs.
Exacte. Cada divendres sortejarem entre aquestes participacions que ens arriben pel 661, 620, 482...
Molt bé.
Amb les propostes d'estiu. Us en deixo uns exemples.
Vinga.
Hola, em dic Montse i soc d'Aigua Freda. Per mi la cançó de l'estiu és El teu estiu, de Sau.
Hola, em dic Julia San Juan i per mi la cançó de l'estiu és Please, Please, Please de Sabrina Carpenter. Adéu. Mm-hmm.
Adéu.
Hola, buenos días. Soy Sergio y para mí la canción del verano esta semana es la de La Potra Salvaje.
Soy una potra salvaje. M'encanta aquesta.
Què et sembla?
La sí? Potra salvaje en soc molt fan. De fet, no soc gens entès de futbol, però diria que ha estat la cançó de l'Eurocopa amb la versió remix, eh?
Això diuen, és que, de fet, no té aquest to èpic, si ja diu.
Totalment,
si ja diu, que sí.
totalment.
Jo tampoc sóc de futbol, però si ja diu, trobo. Doncs t'ho havia de preguntar, eh? No n'estava clar, no ho tenia clar, això. Sí, dic, sí, al Manel sí. Li agradarà o no estarà d'acord amb la meva proposta, perquè era aquesta la que, amb la que volia.
Soc molt fan d'aquesta cançó. És veritat que la que s'ha fet popular és la versió remix, que és la que han fet servir per l'Eurocopa, però aquesta cançó ja a la primavera ja estava sonant i a mi m'encanta. És una cançó, per mi, d'empoderament, no?
D'empoderament i tant. De fet, diria que el videoclip acaba amb una frase així que ara no et sabria dir, però alguna cosa així per a totes les mujeres independientes i fuertes. I
molt bé, molt bé. Que és la Isabel Ayayun, Ayun, no?
Sí que Ayayun,
Ayayun,
sí.
Exacte, que és l'artista d'aquesta cançó i que avui és la nostra cançó de l'estiu d'aquesta primera hora. Podem recordar una vegada més, qui ens estigui escoltant i digui, home, aquesta cançó és bona, però jo en tinc una millor, poden millorar l'oferta a quin número, Anna?
El 661-620-482. Nosaltres estem atents i atentes per rebre totes aquestes cançons, que a més també és divertit que les vostres propostes les fem sonar a la ràdio, és a dir, sentiu aquí, eh?
Això és meravellós, és a dir, que al final les podeu fer sonar i al final la gent diu, quina és la cançó de l'estiu? Pot ser de l'estiu, però si tu em dius m'encanta la cançó del Nadal de la Mariah Carey, te la posem també. Si per tu fa estiu una cançó d'hivern, per nosaltres, endavant, també.
Clar.
No
qualsevol que et transporti, no?, en aquests mesos de desconnexió, com aquí ara.
Totalment.
De desconnexió connectats. No?
Exacte. Doncs us recomanem, de nou, que guardeu aquest número, el 628-841-050... No, que estigui el de l'any passat. El d'aquest any és el 661-620-482-661-620-482. Guardeu el contacte, que us val per tots els concursos. I a la següent hora, Anna, explicarem també el concurs dels Premis Binari, que també hi ha joc, dues ampolles de vida, que una estona, si et sembla, ho expliquem.
Sí, perquè ja ens s'està animant, això. Manel, haurem de fer un esquema.
Molt bé, doncs gràcies, Anna, fins aquí una estona. Amb aquesta potra salvaje, nosaltres fem una petita pausa, notícies, i tornem després amb més Obert per Vacances. No marxeu, perquè encara hi ha molt més. Fins ara.
En el oleaje no pierde el sentido. No quiero riendas ni herrajes. Si en los homenajes me pongo un vestido. Yo tengo seis tatuajes debajo del traje por siete motivos.
La xarxa de comunicació local.
El canvi climàtic, les...
Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
Atenció! Des de l'1 de juny, el Centre Comercial de Sant Cugat amplia el seu horari d'estiu. Ara ens trobaràs oberts de 9 del matí a 10 de la nit.
Sí, ho has sentit bé? Des de l'1 de juny ja pots gaudir de les teves compres i activitats preferides fins a les 10 de la nit.
I això no és tot. La restauració i l'oci també estaran oberts de 9 del matí a mitjanit i els diumenges i festius d'11 del matí a 12 de la nit.
No et perdis aquesta oportunitat. Vine i viu l'experiència.
Sant Cugat Shopping Centre. Molt més que shopping.
Aquest estiu ens refresquem al doble. Waterpolo Lloret de Mar i Aquadiver Platja d'Aro. Dos parcs aquàtics amb àrees infantils, llacs relax amb jacuzzis, piscines donades, muntanyes russes d'aigua i tobogans kamikaze. Les millors atraccions i un gelat frigo al millor de l'estiu. Waterpolo Lloret de Mar i Aquadiver Platja d'Aro. Diversió garantida.
Quina és la millor cançó de la història?
Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
Rock and Classics, amb Esteve Llop.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Notícies en xarxa.